La veu del carrer.
Benvinguts i benvingudes a la veu del carrer, aquest espai de tertúlia mensual de participació ciutadana que oferim a Ràdio Ciutat de Valls cada mes. Primera tertúlia del 2024. Ens acompanyen dues persones que ja ens van acompanyar l'any passat, com són el Francesc Manresa i el Jaume Pros, uns habituals de les tertúlies i col·laboradors també de Ràdio Ciutat de Valls, que ja els tenim aquí als estudis. Francesc, Jaume, benvinguts.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. I bé, gràcies per convidar-nos.
30 dies, ja hem superat d'aquest 2024, com l'encareu professionalment? I bé, a mesura que van passant els dies, com analitzeu tot plegat? Es presenta un bon any per la nostra ciutat, si més no.
A mi se m'acompanya la salut, un any menys per la jubilació, que vulguis que no, doncs també, que van passant els anys i va passant el temps, i és un tema del qual no m'agrada parlar gaire. Bueno, parlo sense voler parlar gaire, i a casa no volen que parlem, perquè que no porti mala sort, però sí que, però bueno, la veritat és que, si Déu vol, d'aquí 4 anyets, doncs ja em tocarà jubilar-me, i és com encaro el 2024 amb la vista posada. I a banda d'això, doncs ja parlant una miqueta més seriosament, doncs bé, nosaltres treballem, ja sabeu que jo treballo a l'administració pública i treballo en el món de la cultura, i doncs bé, fent projectes, i la Diputació, que és on treballo, doncs ara està generant noves activitats, noves accions, nous projectes per facilitar tant als ajuntaments com a les entitats, però sobretot als ajuntaments, tot el que és el tràmit, doncs, per poder demanar ajuts i subvencions. I la veritat és que s'està fent una feina extraordinària tant per part de secretaria com d'intervenció, com del conjunt d'organismes que hi ha dins de la Diputació, i molt especialment, deixem-ho que ho digui, de Cultura.
Francesc, tu més tranquil, no? Fent vida més de, podem dir, de jubilat.
Sí, jo jubilat total ja fa 10 anys. Ja fa 10 anys, ja tinc 75 anys, fa 10 anys que estic jubilat. Me vaig jubilar a l'edat, eh?
A vegades el... No, és que jo també m'hauré de jubilar a l'edat, eh? No em puc jubilar abans.
Hi ha molts, i la banca com jo, sí, la gent, sí. Però que quedi clar que no és que et jubilis. Hi ha una prejubilació i és una cosa privada, i exacte, llavors quan arriba l'hora de la jubilació et jubiles, no? Però jo no, jo vaig treballar fins a l'últim moment, això sí que, i no, que jo sàpiga, almenys no he trobat ningú de per aquí això, que hagi treballat en banca fins als 65 anys.
Eren potser anys de més bonança econòmica que la d'ara, no?
Ja començava, el que passa que nosaltres vam estar de sort, i ara ens estem estenent una miqueta, no vam tindre masses fusions i aquestes coses, i la fusió més forta va ser del Crèdit Balear al Popular, però com que era del mateix grup, només van ser canvi d'impresos.
Escolteu, entrem en matèria. L'Ajuntament de Valls ja ha celebrat aquesta setmana el primer ple ordinari del 2024, un ple amb algunes qüestions, com la pròrroga del transport urbà de viatgers, també qüestions d'habitatge, i algunes mocions, que després n'entrarem a parlar. Què us ha semblat aquest primer ple de l'any, Francesc?
Bé, me l'he estat escoltant amb bastanta atenció, crec jo. Jo el que trobo a faltar, sempre posant-me amb òrbita de la gent en general, que potser per això no interessa massa gent, i potser els propis de l'Ajuntament ja fan el que poden perquè no interessi, o sigui, primera, perquè la gent no hi vagi massa, perquè no es produeixin altercats o aquestes coses, i segona, perquè no hi hagi aquelles alternances una miqueta fora de context que no són agradables per ningú, no? Jo el que trobo és que són massa tècniques, en el sentit, ells s'esforcen en donar quantitats i pressupostos i coses, però jo crec que el que li interessaria saber és si la gent, tots aquests pressupostos que es destinen, si estan ben empleats, si no estan ben empleats, si, en fi, aquesta és la qüestió, i aquesta és la qüestió que no es toca mai.
Jaume?
Bé, l'administració, i sobretot quan es parla de temes econòmics i administratius, doncs sempre és farragós, i jo sóc comprensiu en aquest sentit de que clar, com ho fas perquè resulti atractiu, que la gent s'enganxi a un debat quan parles de segons quins temes. Costa, no? O sigui, fins i tot per les persones que s'hi dediquen a vegades d'agafar aire, perquè diríem que són temes que no són fàcils de digerir o que no són aments, ni que és complicat. Pel que fa al ple d'aquest dia, jo també el vaig sentir en directe, aquell el vaig sentir en directe a través de Ràdio Ciutat de Valls, que emetia la senyal del ple, i bé, hi va haver de tot. Suposo que entrarem més en profunditat. Hi va haver debats molt polítics, debats molt partidistes, potser, sobretot en algun tema d'alguna moció, que veies de seguida que, ostres, que sempre surt, no?, allò, el barret del partit, i a vegades això també s'hauria de deixar una miqueta de banda quan es tracta de temes locals. I després ens vam veure el paper d'alguns partits, no?, o d'alguns representants, com és el cas de Vox, que també suposo que entrarem ara a parlar de tot plegat.
Ja que comentaves el tema pressupost, encara no hi ha pressupost municipal, s'està treballant per el mes de febrer, els dos aquí partits de govern, Junts per Valls i Esquerra, estan ultimant els darrers serrells per tenir pressupost. Esperem, no?, doncs, aquest pressupost que també millori el del 2023, que any a any la ciutat avanci, tenint en compte que hi ha un munt de projectes també per engegar, no?
Sí, esperem que sigui un pressupost que faci honors a la ciutat, que la ciutat ho mereix, i seguint el que deia ell, vull dir, és que els plens, el que passa és una cosa, és que són tècnics i aleshores no el fan massa amè per la gent, i llavors, vull dir, no baixen a la població, o sigui, no tenen en compte la població, i aleshores, vull dir, es fan farragosos per això. En quant al que deies tu del pressupost, vull dir, esperem que sigui un pressupost reeixit, perquè la ciutat ho necessita, i que sigui com més aviat millor.
A la mateixa línia, Jaume?
Sí, totalment d'acord, clar, que hem d'esperar, no?, com a vallencs, doncs, que sigui un pressupost bo per la ciutat, que hi hagi tota la inversió possible que ho permeti la situació econòmica, doncs, de manera ben repartida i de manera general, i allà on toca intentar no fer despeses que siguin superflues o allò que a vegades no sembla que sigui més prioritari, però bé, per això hi ha uns polítics, no?, que han estat votats i que tenen aquesta responsabilitat, i uns tècnics que són els que hauran de fer la proposta final.
Anem a les mocions. Es va aprovar una moció de Junts per Valls i la CUP en relació a un tema del finançament en educació. També es va aprovar una moció pels tres partits independentistes, Junts, Esquerra i la CUP, de suport a Julian Assange. I a partir d'aquí, dues mocions que es van rebutjar proposades per Vox, reclamant el compliment de la legislació i també una modificació d'un article del reglament orgànic municipal. Vox només es va votar ell mateix, perquè la resta de grups hi van votar-hi en contra i tampoc van entrar en el debat. Comença a créixer, no?, el representant de l'extrema dreta a l'Ajuntament, les seves argumentacions. Ja va presentar una moció en el passat ple i ara n'ha presentat dues. Creieu que anirà a més per poder, doncs, tenir els minuts? Minuts que també té a Ràdio Ciutat de Valls, no oblidem.
Bé, doncs era previsible que passés, no? A mesura que passa el temps, doncs, el regidor de Vox, com qualsevol altre regidor que entra nou a l'Ajuntament, doncs va agafant experiència, va començant a conèixer com és el funcionament d'un ajuntament, del que són unes mocions, del que són uns decrets, del que són unes propostes de resolució, del que és una junta de govern, i tot això, clar, això també li dona a ell cada vegada, doncs, més coneixements, més eines, doncs, per poder tenir més presència dintre de la vida política, tot i que només és un regidor, i tot i que sí que és veritat que es va veure molt clar que es va fer una mena com d'allò que diuen ara cordó sanitari, quan ningú no va entrar ni tan sols a respondre a les seves mocions, no hi va haver en cap moment ni cap conversa, ni debat, ni resposta, ni rèplica amb el regidor de Vox, que clar, que es va veure que quedava molt sol. Sempre hi ha, no?, aquell dubte o a vegades aquell debat que hi ha gent que es qüestiona què és el millor, no?, si ignorar o rebatre. I això és difícil de saber. Hi ha qui pensa que és millor això, ignorar aquesta figura, en aquest cas del regidor de Vox, com a representant d'un partit de l'extrema dreta, i hi ha qui pensa que és millor desenmascarar en el moment allò que pugui estar dient i que pugui ser o fals o incert o que pugui o que no sigui o que s'hagi de, no, o que s'hagi de rebatre d'alguna manera. No sé, tampoc no tinc gaire clar, què és el que és millor, però bé, vam veure que de moment l'Ajuntament de Valls i tots els grups polítics opten de moment doncs per no respondre, per no entrar en debat i per votar en contra tot el que presenta. Fins i tot quan pot presentar, alguna vegada, pot presentar alguna cosa que potser no és de caràcter polític i pot tenir algun sentit, perquè clar, no deixa de ser una persona que alguna idea bona deu tenir també. I clar, i a vegades els cordons sanitaris també fan que fins i tot aquelles iniciatives que potser no són dolentes perquè no són ideològiques ni tenen aquesta olor d'anticatalanisme o de xenofòbia, tot això que pot tenir un partit com aquest, doncs al final no entres ni a debatre ni a aprovar-ho per descomptat. És que és complicat. I ara m'estic referint, per exemple, a la segona moció que va presentar Vox sobre fer una mica més curt el temps doncs, per poder presentar les preguntes al govern perquè siguin respostes al ple.
I inclús de fer les preguntes, de presentar-les al mateix ple.
Es feia abans, això. Sí. La legislatura passada es va canviar el ROM, ara les preguntes han d'entrar en un termini de temps, però abans es preguntava qualsevol cosa en el torn de pregs i preguntes, les preguntes es preguntaven...
Sí, el que passa que jo no... Jo tinc els meus dubtes de que sigui... de que es pugui obligar a un regidor a que presenti les preguntes uns dies abans i no deixar-li que faci preguntes dins del ple. Perquè al cap i a la fi, el ple és l'òrgan màxim de representació de la ciutat i és on es fa el debat. Realment és l'únic lloc on estan representants tots els partits polítics, no, tots els regidors que han estat escollits democràticament. Tots els càrrecs electes tenen presència al ple. I és l'únic lloc, perquè a una junta de govern només està el govern, perquè a les comissions informatives només hi ha una representació dels partits, però no tots els regidors. I clar, si limites això, jo no sé fins a quin punt. Jo personalment, jo sóc més partidari que al ple se pugui debatre, i si hi ha el que sigui que no pot respondre en aquell moment, doncs ho deixes pel proper ple, com s'ha fet sempre, i ja donar-se la resposta a aquella pregunta. Però bueno, no ho sé, però clar, ho va presentar aquest home i automàticament doncs no s'aprova.
No, amb això que dius tens tota la raó, l'únic que passa que això ja fa temps que inclús s'havia debatut, com heu dit aquí, però inclús parlo de més enrere, que a fi efecte d'evitar polèmiques excessives, perquè a vegades i retòriques que llavors els plens inclús, vull dir, duraven hores i hores per no re moltes vegades, i ara no sé si passa el mateix, però vull dir, llavors els plens s'havien d'acabar a les 12 de la nit i que ja hi havia algú a fi efecte de que durés més enllà, a fi efecte de que el ple s'hagués de suspendre. I aleshores, esclar, es va arribar amb aquesta conclusió de fer les comissions anticipades i allí discutiu i anar al ple amb la lliçó presa i llavors només a passar ja el que es va i suprimir els debats.
I recordem...
Però estic d'acord amb el que diu
però Jaume. Però aquestes comissions, per exemple, no les veu ni
No
sé la gent que se mira un ple, però el que segur que no se miren és una junta de govern o una comissió informativa, perquè això no, això és a porta tancada. Per tant, clar, si la gent ha de veure un ple quan ja ve tot pactat, cuinat i parlat anteriorment, doncs llavors, no sé, penso que la gent té dret també a poder, si ho està veient, almenys a saber, no?, que és el que opina un, que és el que opina que és, o que és el que ha proposat un, que és el que proposa l'altre. No sé, que hi hagi una miqueta de debat i que fins i tot els regidors de qualsevol grup polític puguin fer les seves preguntes o plantejar els seus dubtes o els plecs,
sí,
penso.
Sí, recordem també que l'actual govern municipal, que té 14 regidors formats per Junts per Valls i Esquerra Republicana, en el ple de Cartipàs va aprovar que algunes de les competències ja fossin delegades en la Junta de Govern. Com ho veieu? Mm-hmm.
Això se fa tot arreu, David?
Sí.
Clar, competències delegades a la Junta de Govern i es fa tot arreu. I és que realment també és una manera també de que s'agilitzi, clar, és que s'agilitzen no només els plens,
sinó... Fet de tenir majoria, a diferència d'altres ciutats que, no, per exemple, no puguin tenir aquestes majories, però El reglament ho diu, que
en sí, cas de majoria
absoluta, doncs, moltes coses es poden delegar.
Es pot fer i si es fa bé, doncs, també serveix doncs, això, doncs, per fer-ho tot una miqueta més àgil i per aprovar, per no haver d'esperar de ple a ple, sinó que una junta de govern pugui aprovar allò que potser és urgent o que és necessari, però clar, que ja hem de comptar amb la bona voluntat de tots els polítics i amb la bona voluntat i amb les ganes de fer-ho bé. Però no, vull dir que per se la delegació de competències no és dolenta per ella mateixa. Tot dependrà de com s'apliqui després.
Uh-huh. Francesc, alguna cosa a afegir sobre els plens, sobre les qüestions que es debaten?
Per ampliar el que diu ell, és que realment fora el més interessant és que realment els plens s'hi pogués intervindre sempre que fos convenient i que fos justificat. Jo crec que almenys una miqueta de normativa hi hauria de ser a fi efecte de que no, de que les coses no se'n anessin de mare, no? Però hi ha una cosa que està clara. Jo, per mi, aquí es veuria la categoria dels components d'un ple. Perquè, és clar, vull dir, que tu puguis preparar la pregunta o la resposta, o que tu hagis de respondre a una cosa que realment te pregunten llavors i que no t'has pogut estudiar, jo crec que, a veure, una vegada pots dir, escolta'm, això no ho tinc estudiat, et prometo que el pròxim ple, però esclar, no ho pots dir a cada pregunta que et facin, perquè si no llavors, vull dir, es veuria la de sota. Que, a veure, acostuma a passar amb altres coses, perdona, que potser m'estic estenent massa. Jo el que no entenc, i tu com a persona, com a gestor cultural i persona que intervens i has intervingut, me podràs respondre, vull dir, és en la reiterància que es fa, principalment, bueno, perquè els que segueixes més són els plens d'aquí, perquè ho llegeixes per la premsa o ho escoltes, no? Però que, o pròrroga de pròrroga de pressupostos no és la paraula. Hi ha un pressupost sobre una cosa i aquell pressupost es desfà o s'incrementa o es treu diverses vegades durant l'any. A veure, jo entenc que aquestes coses sempre hi pot haver en algun moment que això pugui passar. Però tant, és que aquí a Valls, per exemple, l'any passat, això ho vam veure, vull dir, potser 10 o 12 vegades. Per exemple, amb el
modificacions museu, de pressupost, vols dir.
Aquesta és la paraula.
Modificacions de crèdit.
Exacte. Sí. Vull dir, hi ha vegades que potser no es veu, almenys la gent, quan parles pel carrer, vull dir, no ho entén perfectament perquè veuen coi, i tot això no ho podien preveure abans, perquè hi ha coses a vegades que no són coses greus o coses que de pressupost, sinó estem parlant de 3, 4, 5, 6 mil euros, i amb el Museu Casteller ens hi hem trobat molt.
Sí, el Museu Casteller és una pel·lícula.
Però és que ens hi trobem en tot, llegeixes, ara no se m'acut, però amb altres coses també ha passat. I inclús, no, una altra cosa, vull dir, parlant d'això, la millor perdona que m'estic estenent
tenim
massa.
Encara,
L'any passat sé que gran part, si no tot, el pressupost destinat als pressupostos participatius es va suspendre per, no sé si...
No es van fer els pressupostos participatius.
No es van fer.
El 2023 no es van fer pressupostos participatius.
Val, o sigui que llavors tota aquesta partida va anar a parar...
Amb altres qüestions, o de la regidoria, o d'altres regidories que, al final, amb les modificacions de crèdit que...
D'acord, bueno, esclar, els calés llavors havien de passar amb una altra partida, com es llegia natural. Ho entenc. Perfecte, res més.
Alguna cosa més a afegir de l'actualitat municipal a l'espera de...
No, parlaves del tema de... Tornant al tema de Vox, que perquè ens hem quedat a la segona moció de Vox, però ens hem oblidat que hi havia una primera moció que era la de les banderes. A mi m'agradaria, per quan he dit abans, no? Que dic, hosti, no sé si és bo callar, o... A mi m'agradaria que alguna vegada algú li digués al regidor de Vox quan parla, perquè és curiós, perquè parlis del que parlis, sempre surt el tema de l'adoctrinament.
Exacte.
La paraula
aquí
aquesta.
Aquí volia entrar jo,
doncs,
també.
A mi m'agradaria que alguna vegada algú li digués, d'acord, però posa'm un exemple. O sigui,
i recordem, digue'm, que a la Casa de la Vila, encara que no és on hi ha el president de la Generalitat, el quadre de Felip del rei Felip, doncs, sí, està col·locat al fons de la sala de plens. Vull.
Però això és simbolisme polític, David. Sí. Jo parlo de temes que són realment molt interessants perquè fa molt de mal parlar d'adoctrinament a l'escola. Recordem aquella portada d'aquell diari amb aquells professors que el van assenyalar i tot ple de pintades a l'escola, i després, al cap de quan ja ha passat el temps i quan ja han tacat la imatge dels professors i quan ja els han fet la vida impossible, ara diuen que no, que allò, que tal i que qual. O quan el president del PP, l'anterior, aquell que deia que havia estudiat no sé on, el Casado, no? Que va anar a judici no fa pas gaire per una denúncia, i al final va anar davant del jutge a explicar, a veure ell d'on havia tret allò de que la canalla a les escoles li posaven pedres a la motxilla si parlaven en castellà, i ell va dir, és que m'ho he inventat perquè jo, què sé, en un míting un diu de tot. Clar, genera odi amb això. I a mi m'agradaria que en el representant nostre d'aquí, de la ciutat de Vox, quan ell parla d'adoctrinament a les escoles de Valls, que posi un exemple, de dir-li, d'acord, adoctrinament, a què t'estàs referint de manera concreta? Perquè és que parleu tant de... És com quan el 2017 el colpisme, colpistes... O sigui, no hi havia ningú realment que tingués ni la més remota idea del que significa un cop d'estat. Que dius... I tothom parla d'això, i és que no ho sabeu ni el que significa. Doncs d'acord, tu saps el que és l'adoctrinament? Se l'hauria de dir. Doncs explica'm, on, en quina escola? Digue'm, en quina escola i quina activitat s'està fent que sigui per adoctrinar. Bueno, ell va anar més enllà, perquè el regidor parlava d'adoctrinament en el català, sí, i adoctrinament en la política de gènere, sí, feminista, sí, no sé què.
Exacte.
Clar, saps què passa? Que al final foten un batibull, exacte, de la farigola amb tot això, que dius, és que al final a qualsevol altra cosa que diguis per l'interès i la credibilitat. Però de veritat que alguna vegada, si jo el tingués al davant aquest senyor, li diria, a mi digue'm, no em diguis, no em parlis d'adoctrinament, digue'm a quina escola de Valls s'està fent i què és el que s'està fent. De quina manera s'està discriminant a un alumne per la seva llengua, per la seu origen, per la seva cultura, què és el que s'està fent. I m'agradaria, perquè clar, adoctrinament, jo li podria dir a aquest regidor o a qualsevol de Vox que adoctrinament lingüístic és impedir que la canalla del País Valencià puguin llegir a les biblioteques en català.
Exacte.
Això sí que és adoctrinament.
Exacte.
Contra una llengua. Ja que ho deixo.
Jo t'he de dir que fa 75 anys que estic adoctrinat, i no precisament pel català.
No, imagina't...
Més clar que l'aigua, vull dir, és així. I ojo, i compte, perdó. Jo vaig anar en col·legis de pau. O sigui que segons quines coses dels col·legis, això no ho vaig patir, segons quines coses m'expliquen, jo no les vaig viure. Però vull dir, és això. I per altra banda, hi ha una altra cosa, referint a l'adoctrinament. Vull dir, és que jo, aquestes coses que diuen, a part del que dius tu, que s'han de matitzar, clar, jo el que no entenc és... Bueno, això és pur odi. Això és pur odi. Perquè hi ha una raó molt clara. Jo tinc dos nets. Un de 17 anys i l'altre de 13. Tots dos van, bueno, com és lògic natural, un fa segon de batxillerat, d'ESO, i l'altre ja acaba el batxillerat. Doncs, escolta'm, si tenen alumnes, amics, alumnes que venen a casa o que parlen per telèfon o que ho fan per internet o el que sigui, entre ells, i si són castellans, ho fan en castellà. I se'ls diu a casa, escolta'm, és que... Oh, i llavors nosaltres, que estem una miqueta en conya ara que venen a casa i, escolta'm, que saps el català? Doncs mira, jo et parlo en català. Ah, sí, perfecte, d'això. Però entre ells, escolta'm, el castellà. Escolta'm, a mi que em diguin quin adoctrinament, si me'l fan, l'adoctrinament, i ells això ho promouen ells. Indirectament, sí. Indirectament, això ho estan promovent ells.
A més, quin adoctrinament de merda, clar, quan resulta que a Catalunya te trobes que el 100% de la ciutadania de Catalunya parla i escriu el castellà, i hi ha més d'un 45% que no ha parlat el català en sa vida, ni el sap escriure, ni s'hi expressa. Hòstia, doncs som uns inútils adoctrinant.
Exacte, just.
Aquesta... Aquí després els informes PISA.
Aquesta...
És que, hòstia, sistema adoctrinant, hòstia, són molt inútils.
Intesos.
Deixem a banda la qüestió política, la qüestió dels plens anirà segurament sortint. Anem amb coses més alegres, no? Segurament. Sí. Suposo que els dos sou uns amants de la calçotada.
Sí, i tant.
L'heu fet?
Encara no.
La vam fer l'altre dia, el dia de la calçotada. Bueno, el dissabte la vam fer a casa, però clar, la vam fer a casa. Comprem els calçots cuits i llavors doncs, a casa fem la salsa, etcètera, i llavors doncs, ho fem a casa.
42a edició de la gran festa de la calçotada. Un èxit multitudinari, moltíssima gent pels carrers i places diumenge, però també dissabte, amb les prèvies que es van fer tant amb el mercat de la calçotada com els tastets. Vau poder passejar per la ciutat. Què us va semblar aquesta 42a edició de la festa de la calçotada per segon any consecutiu? Podem dir que l'aparcament de la cooperativa agrícola ha estat a la zona Village, on s'han fet les degustacions i també doncs, els diferents concerts, però també plaça del Blat, plaça del Pati, plaça de l'Oli, els carrers del voltant, amb el mercat, èxit total, la Valls, autèntic bressol casteller, autèntic bressol de la calçotada. Es va refermant aquesta capitalitat amb aquestes dues tradicions. Jaume?
Primer de tot he de reconèixer que és un dia en concret de l'any que a mi no m'agrada sortir gaire al carrer, ho he de dir. I m'ha semblat que, com en el meu cas, hi ha molta gent de Valls que diem, bueno, avui és el dia pels que venen de fora.
Si fem lloc.
Si fem lloc i que s'ho passin bé i que disfrutin, després nosaltres ja farem calçotades. Nosaltres no n'hem fet cap pregunta per abans de calçotades per una qüestió segurament sentimental, perquè nosaltres sempre fèiem les calçotades a casa dels pares, a Santes Creus, i bé, va morir mon pare el novembre del 21, i des de llavors no n'hem fet cap més de calçotada fins que no ens passa una mica el dol, perquè era el lloc a casa del pare a fer la calçotada. Possiblement enguany ja en farem alguna, i també és veritat que teníem el lloc per fer-la, i ara doncs la veritat és que allò ja no ho tenim, però sobretot pel record del pare, que era, diríem que era el nucli, no?, de la família. El meu pare era, bueno, era l'ànima i la persona aglutinadora de tota la família, i això a vegades costa de superar. Dit això, sobre la festa de la calçotada en si, és evident que ha estat un èxit, i a vegades, no sé si en alguna tertúlia ho hem parlat també, no?, en algun programa de ràdio o alguna cosa, que a vegades diem, hòstia, és la Fira Agost, caldria també canviar alguna coseta, potser millorar-la, tal. I amb la festa de la calçotada tinc els meus dubtes que s'hagi de fer res, perquè si una cosa funciona no sé fins a quin punt l'has de canviar. Segurament sí que petites cosetes s'haurien de canviar, encara que només sigui que no sigui repetitiva sempre la mateixa festa, i amb el tema de la Fira Agost penso igual, anar introduint petites cosetes perquè no sigui sempre exactament el mateix. Però és evident que la festa de la calçotada és un model d'èxit, perquè ve moltíssima gent, se'n fan ressò, ja ho heu vist avui a National Geographic, no?, que han fet dos reportatges, m'assembla, sobre aquesta festa. Els mitjans de comunicació, ahir sentia que parlaven també a RAC1, a Catalunya Ràdio i a tots els mitjans d'aquí. Per tant, penso que és d'aquells elements, el calçot, ostres tu, que hem de blindar-lo molt fort, en el sentit de que sigui una senyal d'identitat de la ciutat de Valls, i que és nostra, i el calçot l'hem de viure amb orgull, perquè al cap i a la fi és un element gastronòmic, però que va molt, molt, molt més enllà del que és un element gastronòmic. Ho acabo d'explicar amb el cas del meu pare.
Sí, i tant que sí.
Francesc,
el calçot i la salsa.
Clar.
No salsa de romesco, com diuen en alguns llocs de Barcelona. No. Aquí anava.
Jo porto uns anys, i enguany potser ja encara no ho he hagut de fer gaire, però escrivint allò de notícies, que si la salvitxada, que si la salsa de romesco. I he escrit infinitat de missatges dient, senyors, jo no recomanaré mai un restaurant que dongui salsa de romesco amb els calçots. Més clar que l'aigua, vull dir. I ho dic així. Vull dir, perquè és diferent. És diferent. Són de la família, però és diferent. Vull dir, una salsa és per acompanyar...
I cada salsa té el seu secret.
I l'altra ha de sucar. I l'autèntica romesco, doncs no. Vull dir, és una salsa per acompanyar. Dit això, un èxit i cada any més. Vull dir, jo trobo que hi va haver molta gent, i crec que sí. Una cosa, jo fa anys que vinc reivindicant també i veig... Perdoneu. Fa anys que vinc reivindicant el dissabte també, perquè el diumenge és en contra, o sigui, va d'esquena al comerç.
És veritat, sí. No
havia, en canvi, no el dissabte, si es fan quatre coses o el que sigui, encara que no sigui aquell aixabuc de gent, el que fas és fer ambient i que també la gent, coi, venen dos dies, els restaurants s'omplen dos dies, que és, principalment bars i restaurants són els que més. Però, coi, el dissabte jo trobo que s'hauria de fer alguna coseta més a fi efecte d'integrar dintre de la festa de la calçotada.
És que potser té potencialitat per poder fer tot un cap de setmana.
Jo per mi sí.
Dedicar, si vols, el diumenge al concurs i...
Els tastets dissabte, sí, que fa un temps que...
Però els dissabtes fer...
Dit això, els felicito.
Sí, sí,
els
no,
felicito
és que...
totalment. I per una altra cosa, també, eh? Vull dir, almenys, vull dir, l'speaker que hi havia era una persona una mica més professional i va donar més bona imatge a la festa de la calçotada que altres anys.
Un professional de la ràdio també molt conegut, el Pep Sánchez, que el coneix tothom per la seva feina també en Protecció Civil, doncs va ser l'speaker de la gran festa de la calçotada. Des d'aquí també una salutació.
El problema que tenim amb el Pep Sánchez és que ha estat ficat en tants temes, però és bo. Nosaltres alguna vegada que l'hem agafat al Club Bàsquet Valls, alguna vegada quan hem put, no és perquè ens faci de speaker també des de la cabina, i alguna vegada que va venir, la veritat és que ho fa... Però ell igual te pot, ja ho veus, eh? Igual t'agafa una calçotada que t'agafa un partit de bàsquet que una festa de discoteca.
No, a més a més té bona veu també.
I té molt bona veu, sí.
Vull dir, no,
sí.
I facilitat, vull dir, jo trobo que va quedar molt bé. I això, vull dir, és una targeta de visita també, eh?
La veritat és que tot molt ben organitzat. Des d'aquí felicitar l'Ajuntament de Valls, a la Cambra de Comerç, tots els patrocinadors que fan possible aquesta gran festa de la calçotada, i sobretot també animar a totes les persones que fins al mes d'abril s'apropin fins a Valls o les nostres contrades, a la nostra comarca, per degustar l'autèntica calçotada i també visitar tots els racons, com el Museu Casteller, el Museu de Valls, tots els atractius turístics que tenim a Valls, a la nostra ciutat. També un altre atractiu turístic, coincidint amb la gran festa de la calçotada, aquest cap de setmana, dissabte al vespre, el Centre Cultural Municipal, i també retransmès en directe per les televisions de la xarxa, va tenir lloc una nova edició de la Nit de Castells. Una mica el resum de la temporada castellera del 2023, també les previsions del 2024, diversos premis molt ben repartits, i més de 70 colles, més de 70 colles amb diferents representants aquí a Valls, que també segurament alguns es devien quedar aprofitant també la gran festa de la calçotada. També doncs els castells presents, eh? En el cap de setmana passat vau poder seguir-la, la Nit de Castells. Algun any, Jaume, hi havies anat?
Sí, i jo hi vaig i aplaudeixo tothom que surt allà a l'escenari. Però m'és igual de la colla que sigui, perquè ho valoro, sempre ho he dit, des del punt de vista d'un espectador que no té ni idea de Montcastella, i que veus la part estètica, veus i valoro l'esforç, i valoro la feina que hi ha al darrere. El meu fill sí que fa castells i entén, jo no. Som una família mica estranya, no? En el nostre cas no hi ha cap, ni és herència ni cap influència de res. A ell li agrada molt i està una colla castellera d'aquí de Valls, però jo la veritat és que no hi entenc. I sí que és veritat que una vegada ja havia anat a la festa i bé, David, l'únic que puc fer és això que he dit, valorar-ho, aplaudir-ho, i doncs, bueno, i poca cosa més, perquè tampoc no hi entenc, eh?
Francesc?
No, jo ho valoro bé, no l'he seguit, eh? Aquesta és la paraula, que no l'he seguit. Ara, com deia el Jaume, jo tot això ho valoro moltíssim, i a més vull dir, és que a veure, jo tinc molt bons amics tant amb una colla com l'altra, i per tant vull dir, i a més m'agraden els castells. El que passa que ara et fas gran i a vegades aguantar 3 hores de peu, vull dir, l'esquena ja se't comença, i llavors, esclar, com que ha sortit el tema de la televisió i que tu plantegen tan bé i està tan bé, per exemple, tens el TAC 12 que t'ho serveix tan bé, doncs escolta'm, des de casa ho veus molt bé.
I ara canvien els horaris també, no? Per exemple, a la Bisbal anirem a fer castells a les dues colles de Valls el 15 d'agost a les 6 de la tarda, perquè la gent no vol patir calor.
No vol patir calor. Abans deia, els castellers deien que havia de fer calor. que s'havien de suar les camises. Avui dia potser ha canviat, però abans jo ho havia sentit dir, això.
Caldrà veure aquest experiment, Bisbal del Penedès, sí, no. La diada de les colles de Valls amb els castellers de Vilafranca, 15 dies de Sant Fèlix, també una de les diades importants del calendari, enguany a la tarda, eh, Jaume?
Però és que també portem un parell o tres d'anys que s'està notant molt, molt la calor, a l'estiu i a tot el que és. I és que, ostres, tot evoluciona, jo no crec que sigui dolent. Sí, el clima, per desgràcia, sembla que està canviant cap a la radicalització de les estacions de l'estiu. I anava a dir l'hivern, no, l'hivern no, perquè està fent un hivern. Avui mateix tenim un dia
primaveral,
per no dir potser més que primaveral. Doncs això també potser obliga una miqueta a, no, a repensar horaris i algunes activitats com les jornades castelleres, que són tan llargues, a més a l'aire lliure i a sota del sol, clar.
Un apunt més d'aquesta nit de Castells, premi trajectòria, la Maia Comas, castellera dels Minyons de Terrassa, primera dona, quart en un castell de nou, va parar l'any 1998 el 4 de nou net en aquesta posició, la primera dona del món casteller a fer un castell d'aquesta envergadura. Important aquest reconeixement, no, també, que s'ha fet a la Maia Comas, castellera dels Minyons, ho ha fet pràcticament tot, els castells importants que han fet la seva colla, i també l'aposta per la dona, en el món casteller.
Sí, però ja et dic que jo no hi entenc de castells, però jo sí que fa molt de temps que veig també... No, primer de tot, felicitar aquesta xiqueta i només faltaria, que no m'ho voldria deixar, i tot el mèrit del món, però sense deixar de dir que a les colles de Valls la figura de la dona fa molt de temps també que hi és present, i en llocs, almenys a les dues colles, anava a dir la colla del meu fill, almenys jo conec algunes xiquetes que tenen un paper,
Carina,
que tenen un paper molt protagonista dintre dels castells.
La colla vella, no? Sí. També parant el 4 de nou net.
Exacte.
Sí. Sí, sí.
La passada temporada, en dues ocasions, se'l va descarregar.
Exacte.
O la mateixa Júlia Montserrat a la colla joves.
Per això et dic que nosaltres també tenim a Valls, potser en el seu moment doncs va costar una mica, no? Perquè era un món més, més per homes, però com que tot evoluciona i els castells, estic molt content que s'hagin sabut adaptar i d'una manera relativament ràpida, tot i que és un moviment tan heterogeni amb tantes colles i tanta gent, penso que han fet una gran feina els castells, les colles castelleres, en aquest sentit, i ho trobo molt, molt bé.
A partir de la coordinadora de colles castelleres ha aprovat el protocol d'equitat, s'organitzen diferents jornades, d'aquí felicitar també la tasca, no, de la coordinadora.
No sé si es podrien fer aquests castells sense les dones, eh?
Aquesta és una altra, clar.
Vull dir, és que, a veure, és que hi van des de baix a baixos, a crosses, etc, etc. Vull dir,
clar,
és que quan ho veus això, déu-n'hi-do, eh? Vull dir, a mi em fa posar la pell de gallina. I, a més, quan veus els castells que pugen, vull dir, la finor que puja una dona, vull dir, és que és diferent. Li dona, hasta inclús, un altre estilisme al propi castell. Vull dir, trobo que li dona... Perdoneu, categoria. Vull dir, no vull treure de categoria els homes, perquè fins ara, vull dir, era diferent. A veure, si anem a l'antigó, vull dir, els castells es feien per la força, per la força bruta. Avui dia, doncs, cada vegada ha anat més per la tècnica, no? Vull dir, s'ha anat a descarregar de pes el castell, perdoneu, jo ara estic dient coses que no sé si són del tot bones o no, però, doncs, mira, també busques una mica d'informació o el que sigui, no? Però... jo veig que el castell avui dia es fa per la destresa, no? I s'ha mirat de descarregar de pes, el que passa que potser també, esclar, abans no eren tan alts els castells, si miréssim, estic segur, i no ho he mirat, un castell, encara que dels pocs que es devien fer de nou, no el segle passat, inclús a finals del segle XIX, i miréssim un castell de nou d'ara, vols dir que no hi hauria una alçada diferent?
Segurament les generacions ara són més, bueno, més alçada, no? Que les persones antigues, i menys pes, més estilitzats, clar, és veritat això que dius. Segurament abans tenien més pes els castells, i en canvi no pujaven tan alt perquè la gent tampoc no tenia aquelles alçades, no? Els nostres pares, els nostres avis, clar, les generacions cada vegada són més altes no, i bé, més...
Els castellers que estaven acostumats a traginar sacs.
Sí, sí, sí.
El Cirilo, tots aquests que eren els clàssics, els veies que descarregaven cents de sacs cada dia de 50 quilos de portals cap aquí i cap allà, i a la nit se n'anaven a ensejar.
Sí, sí,
avui
sí.
Dia això avui dia és diferent. Ja no perquè no ho puguin fer, estic segur, perquè avui dia les feines són diferents.
I s'assaja també molt més.
Exacte,
ha canviat molt el món
més
casteller,
tècnicament,
sí. I segurament encara hem de veure coses estratosfèriques. Tindrem temps de parlar-ne també de la temporada castellera abans d'acabar la tertúlia. Què feu divendres? Perquè divendres és un dia molt important.
Treballar. Jo treballar, perquè treballo a Tarragona, per tant, allà no és festiu, treballaré. Un dia normal per
Francesc.
Mi.
Bé, jo, vull dir, m'és igual el dilluns que el dissabte, ja no.
Ja, festa però, permanent.
Però vaja, jo si puc, doncs m'agrada anar a l'ofici i veure la Mare de Déu de la Candela i anar a la processó de les Candeles i esperar, si puc, Déu me permet veure les pròximes desenals.
Jaume, queden 7 anys, menys de 7 anys, perquè ara en aquesta època, fa 2 anys, en aquelles desenals, no?, que es van haver d'ajornar per culpa de la Covid i es van fer el 2022, però el temps va corrent, i aviat haurem de començar a pensar que el 2031 tornen a tocar. De moment tenim aquests aperitius, no?, que sempre van bé, el 2 de febrer recordar que també la part religiosa amb la novena que es fa cada vespre fins diumenge, o diferents actes de petit format, doncs que hi són, i l'ofici, i la representació de la Moixiganga, potser es valora poc.
No? Jo, aquesta, a Valls...
que venim d'una festa religiosa que cada any es celebra, encara que sigui en un recinte que és l'església de Sant Joan.
Jo sempre dic que, bueno, ja sabeu que hi estic molt implicat en molts llocs a Valls, entitats esportives, culturals, bueno, les quotes que paguem a casa d'entitats de tota mena. I he participat molt i sóc molt actiu participant sempre que puc en tot. Però hi ha hagut dues... He tingut dos papers modestos, si voleu, a la meva vida aquí a Valls, i són els dos que millor m'ho he passat. El primer va ser comissariant al tricentenari del 1714, que va ser per mi extraordinari, va ser una experiència, però l'experiència de poder presidir la Comissió de Cultura de les Decenals, això m'ho emportaré a la tomba com un record extraordinari de poder col·laborar amb la ciutat, de veure allò que fèiem, que planificàvem, com s'executava, com es realitzava, i que van ser unes decenals, al meu pare, clar, jo he de dir, que van quedar força bé, tenint en compte tot el que portàvem al darrere del tema de la pandèmia. Per tant, primer de tot, jo agraeixo moltíssim a la ciutat i l'Ajuntament, que és... no? Qui al final és qui pren aquestes decisions, que m'adonés aquesta oportunitat, tant en el cas del tricentenari com en el cas de les decenals, i en el seu moment, quan van acabar les decenals, vaig acabar tan esgotat, però tan satisfet, que vaig dir que no em cridin mai més per un tema com aquest, perquè la veritat és que vaig acabar rebentadíssim i sobretot de nervis i de les tres capaces. Jo ara ja no ho tinc tan clar. M'estic postulant per d'aquí 7 anys. No, és broma. Que vull dir que penso que és una festa meravellosa, que només falten 7 anys, que han passat molt, molt, molt ràpid aquests 2 anys que hem deixat ara enrere, no? El 2021 més 1. I bé, i el que vaig dir en el seu moment, penso que és una festa, i amb això segur que tu m'adonaràs la raó, és una festa d'arrel religiosa, que és el fonamental, aquest component. Jo mai he sigut partidari de convertir les decenals en una festa 100% laica, perquè al cap i a la fi són les arrels de la ciutat i té un origen, però això no vol dir, evidentment, que la part festiva i la part social tingui un valor i tingui un protagonisme altíssim, però penso que es pot combinar molt bé, i de moment penso que Valls això ho fa bé.
Jo com tu deies, i perdona que ja acabo, jo també he tingut la sort d'estar convocat amb 3 desenals, de formar part de la comissió central, i realment doncs passes moments de molts nervis
i acabes, la gent no s'ho imagina,
acabes agotat. L'únic que passa que és una satisfacció per un ballarí.
Sí. Si t'estimes una miqueta, no dic molt, només que t'estimis una miqueta la ciutat i clar, això és una satisfacció molt gran, és veritat.
A partir d'aquí esperarem aquests 7 anys de moment. Tu anima tothom el dia 2 de febrer a veure la Moixiganga, participar de la processó de les Candeles i també de l'ofici, i també d'aprofitar el dia festiu per exemple, visitar el Museu Castelló, poder fer la calçotada. Són doncs, les propostes per aquesta jornada festiva, que segurament molts treballen, però els que visquin aquí potser que oblidin anar a Barcelona, no? I facin poble, no? Que és un bon dia doncs, per també fer el vermut a la plaça del Pati, aprofitar, no? Una jornada familiar, no? I també fer els àpats familiars
sí, sí, sí.
Que toquen.
Sí, perquè també s'aprofita
per anar... Festa major d'hivern de Valls.
S'aprofita per anar de rebaixes, eh?
Ho dic jo, que quan jo estava estudiant a Barcelona, que em trobava gent
de Valls pel carrer.
De camí de la facultat.
Sí, sí. Sí, sí.
Escolteu, se'ns acaba el temps. Jaume Bros, Francesc Manresa, els convidats avui aquí a la Veu del Carrer, aquesta tertúlia mensual de participació ciutadana que oferim a la sintonia de Ràdio Ciutat de Valls. Moltíssimes gràcies a tots dos per repetir. Segurament ens retrobarem en els pròxims mesos aquí a la nostra emissora.
I tant. Gràcies, David.
Gràcies a vosaltres. Vinga.